Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Des de Ràdio Estel, ens mirem al món en clau d'esperança i volem proclamar bones noves amb el llenguatge d'avui. Les pregàries quotidianes, assossegades i viscudes, hi contribueixen. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Francesc està sembrant la llavor de la pau. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana parlem amb l'Aïda Elebiari, farmacèutica, que és filla de pare egipci i mare espanyola. La visita del papa ha suposat un suport moral molt important per als cristians egipcis, explica. L'Aïda recorda, després dels atemptats als temples coptes, que els cristians es juguen la vida cada cop que van a l'església.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Del 22 al 31 d'agost t'esperen amb els braços oberts les impressionants nacions de l'Adriàtic. Vine amb el Club Més Amics a descobrir Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Montenegro i Eslovènia. Un viatge per posar el millor de les terres adriàtiques als teus peus. Del 22 al 31 d'agost, les nacions de l'Adriàtic amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
L'amor a la veritat es mostra sabent trobar i apreciar la bondat a tot arreu.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Parlarem avui del problema de l'habitatge. No és que l'habitatge sigui en ell mateix un problema, sinó que la manca d'accés de moltíssimes famílies catalanes i del conjunt de l'Estat, aquest mitjà de vida bàsic és realment un drama més que un problema. I una qüestió de justícia. La manca d'accés a una casa digna toca una qüestió molt sensible i de dret bàsic en la persona humana. No només tenir un sostre i un lloc on dormir amb una mínima comoditat i benestar, sinó un espai privat, íntim, on la família fa la seva vida. Ha nascut ara fa pocs dies un sindicat de llogaters contra l'abús en els preus. Vol ser una eina social potent per acabar amb el que els seus impulsors qualifiquen de preus desorbitats i molt lluny de l'abast de milers de famílies catalanes. Ara mateix, segons les dades de què disposem, i dintre de la prudència en la seva anàlisi, podem dir que hi ha unes 200.000 famílies catalanes de Barcelona, només ciutat, que viuen de lloguer. Avui abordarem aquest problema i analitzarem la importància de fer pressió social, de manera pacífica, evidentment, però amb la contundència que mereixen les milers i milers de persones que no tenen l'accés a un habitatge digne. El lloguer sempre ha estat una bona alternativa per viure en un sostre, per tenir habitatge. I segurament els últims anys, els de la crisi econòmica, ha estat més per necessitat, per obligació, per manca de recursos, que no pas per cap altra raó de l'acció lliure. D'això parlem avui, d'habitatge i sobretot de lloguer, amb la perspectiva del naixement d'aquest sindicat contra l'abús en els preus, amb Carlos Macías, que és el portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres. També en el mirador de l'actualitat tenim avui l'economista Josep Lluís Marriera. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda a tots.
I completem les presentacions saludant Josep Vila Avelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya, al qual també pertany el senyor Marriera. Senyor Vila Avelló, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Bona tarda als oients.
Gràcies, gràcies a vostè. Fem una pregunta, la pregunta del dia, a través de radioestel.cat. Amics oients, podeu respondre sobre tres opcions amb aquesta pregunta. S'ha de fer més pressió social contra l'abús de preus en l'habitatge de lloguer? Teniu tres possibles respostes. Una primera que diu sí, iniciatives com la d'un sindicat de llogaters estan molt bé. També podeu dir no, simplement cal justícia i més sensibilitat social, o podeu respondre en una tercera opció, sí, però un sindicat no solucionarà el problema. Podeu opinar, podeu respondre a través de radioestel.cat per una d'aquestes tres opcions, o també enviant-nos els vostres missatges directes, sempre a través del nostre web, radioestel.cat. Teniu la pregunta a l'enquesta des de les 8 del matí i podeu votar. Ho recomanem especialment que ho feu ara durant el programa, però també teniu les properes hores fins demà a les 8 del matí, concretament. Bé, què passa amb l'habitatge de lloguer? Perquè tenim la sensació que moltes famílies hi recorren com una alternativa bona, legal, que pot permetre fins i tot estalviar i sanejar la pròpia economia familiar, però que sovint conviu amb abusos o amb preus excessius. Aquesta la sensació la tenim tots. No sé si vol començar el senyor Carlos Macías.
Sí, bueno, el que ens passa a Catalunya i a tot l'estat, i especialment a ciutats com Barcelona, és que estem patint una bombolla especulativa amb els preus del lloguer. I ho podem veure amb les dades oficials. L'últim any a Barcelona els preus han pujat un 12%, però si mirem des de l'última reforma de la llei d'arrendaments urbans que va fer el Partit Popular en solitari, en 3 anys la mitjana de preus a la ciutat ha pujat fins a un 24%. I després, si mirem barris, hi ha barris on han pujat el 66%. Això suposa l'expulsió de les veïnes dels seus barris. Llavors, davant d'això, calen reformes estructurals, reformulant la llei d'arrendaments urbans, cal subsanar el dèficit de les polítiques públiques d'habitatge dels últims 70 anys, i perquè això sigui factible, hem d'empènyer des del carrer. Llavors, ens hem de continuar organitzades, benvingudes totes les noves iniciatives que repleguen a llogateres per organitzar-se i lluitar per conquerir el dret a l'habitatge, perquè els drets que hem conquerit a la història doncs precisament venen d'això, de l'organització i la lluita per aquests drets.
El 2016, un 12% van augmentar els lloguers d'habitatge a Catalunya. Representa gairebé el doble aquesta dada que el conjunt d'Espanya, que és el 6,7%. Déu-n'hi-do, a Catalunya anem per sobre en el que és augment de preus, de moment. Bé, senyors Marriera, senyor Vila Avelló, com veuen el problema en aquests moments, el naixement d'una sensibilitat social pel lloguer?
Bé, jo no he seguit molt el tema dels habitatges, més que el que he estat llegint, però jo crec que hi ha unes lleis que són molt tossudes, i les lleis en economia són bastant tossudes, i els preus es formen per oferta i demanda. Aleshores, el problema és que l'oferta de pisos de lloguer és molt baixa, i els que en tenen, els propietaris que en tenen i els volen llogar, estan apretant amb els preus. No per especular, sinó perquè hi ha una demanda molt forta. Aleshores, com que quan hi ha una demanda, per exemple, pues jo de què sé, de taules de fusta, una taula de fusta es pot fabricar en un mes, una vivenda per llogar no es fabrica en un mes. el període de fabricació i de posar al mercat és molt llarg, i més a les ciutats comprimides, que tenen molt pocs espais on construir, com és Barcelona, per exemple, no? Hi ha ciutats que tenen més creixement, més facilitat de creixement, Barcelona en té molt poca de creixement, és una ciutat molt atapeïda. Deien que era la segona ciutat amb més habitants per metre quadrat després de Calcuta. Ara ja no, això era abans. Però, bueno, de totes maneres, una ciutat amb una densitat de població molt alta. Hi havia una llei d'arrendaments antiga que no permetia l'augment dels lloguers. Els meus pares tenien un pis al carrer Ursell Gran Via i em sembla que pagaven 200 pessetes al mes fins que la meva mare va morir en l'any 80 i pico. I això feia que la gent no... Això, per un cantó, i la tendència dels catalans i de casi tots els espanyols molt diferent del reste d'Europa de comprar i no llogar. I aleshores pues, la gent comprava més que llogar. Llavors hi ha molt poca oferta i evidentment s'ha de regular. I s'ha de regular bé.
És clar, perquè també aquí hi ha el dret de la persona, si m'ho permeten, de la persona que lloga el pis, del propietari, sempre que ho faci en un context doncs, d'honestedat i de justícia, també té el seu mitjà de vida, no?, en el lloguer d'aquella propietat seva.
Sí, però hem de buscar una solució per garantir el dret a l'habitatge de totes. No?
Llavors, que això és important, evidentment. El bé comú comença per aquí.
Que és un dret humà reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans, reconegut per l'Estat espanyol, pel govern català, els ajuntaments... I és veritat que s'ha anat construint durant els últims 70 o 80 anys aquesta cultura de la propietat que no existia abans. A ciutats com Barcelona, als anys 30, 40... el 70-80% de la població vivia de lloguer i el que s'ha anat fent és precaritzar el lloguer com una opció de vida, on fer un projecte de vida a llarg termini, com passa a Europa, com passa a Alemanya, com passa a Estocolm, on tu pots fer un projecte de vida no pensant cada 3 anys en quin barri hauràs d'estar, si hauràs de canviar d'escola als nens, començar de zero la teva xarxa social i amb un límit de preus. Però per nosaltres el problema del lloguer està encabit amb tot el problema, amb l'accés i la garantia del dret a l'habitatge, i per això ara hem presentat una proposta al Congrés dels Diputats, que li hem dit Llei de Vivienda PA, on presentem mesures per donar una resposta al sobreendeutament de les famílies, amb l'adhesió en pagament, un mecanisme per eixugar el deute i poder tornar a començar, per mobilitzar l'habitatge buit. No? Jo sempre faig la mateixa fotografia. L'estat espanyol és l'estat d'Europa que més desnona, més de 500.000 de famílies desnonades en 7 anys, que menys habitatge públic té, un 1%, front la mitja europea del 18%, i que a la vegada acumula més habitatge buit, 3,5 milions d'habitatges buits. Llavors tenim els recursos, només falta redistribuir i proposar mesures de reformes estructurals, i en aquest sentit no només s'ha de reformar la llei d'arrendaments urbans, tant en durada com en control de preus i mirant les experiències internacionals que ja existeixen, sinó també en paral·lel s'ha d'ampliar el parc públic de lloguer social. A Catalunya mateix tenim 500.000 d'habitatges buits i gran part en mans de les entitats financeres.
Per cert, l'entitat que... Sí, senyor Maria, endavant. No, perdoni.
És que és una pregunta amb en Carles només molt concreta, no? Perquè veig que n'hi sap molt més que nosaltres, d'això, i ens pot informar tot. D'aquest total de desnonaments, quin percentatge és de gent de lloguer i quin percentatge és, que crec que deu ser molt més alt, de gent de propietat que no han pogut pagar la hipoteca?
Doncs nosaltres amb les dades sempre hem dit que hi ha una voluntat política d'invisibilitzar el problema. Llavors, les dades del Consell General del Poder Judicial fins fa 3 anys no desagregaven si parlàvem d'un local, si parlàvem d'una hipoteca o d'un lloguer. Fa 3 anys que ho comença a fer. I podem veure la tendència dels últims anys a nivell estatal, com a dia... Bueno, tancat l'any 2016, més de la meitat dels desnonaments són per impagament de lloguer. Però hi ha realitats diverses. A ciutats com Barcelona, pràcticament el 90% dels desnonaments són relacionats amb el lloguer. Llavors, varia molt, però sí que hi ha una tendència i una majoria de desnonaments per motiu... Ah, o sigui, per
temes lloguer. Augmenta el lloguer, encara que vostès el nom de l'entitat es diu per la hipoteca. S'hauria de dir per la hipoteca i el lloguer, no?
I l'ocupació. Al final tractem tots els problemes d'habitatge.
Sí. Senyor Marriera, disculpi.
Bé, no... Aviam, els economistes sempre ens agrada treure una mica de dades estadístiques i jo he pres 4 dades. No? És difícil prendre dades tal com està la situació del món de l'habitatge, ja que també hi ha molta situació en negre i difícilment es poden treure moltes informacions. No? El tema de l'habitatge, filosòficament, és evident de que sempre ha sigut una qüestió molt preocupant amb tots els règims, fins i tot amb règims jo diria, no democràtics, no? Fins i tot a l'època de l'antic règim, a Espanya, doncs, hi havia unes normes en què intentaven defensar el dret de l'habitatge de la majoria de la població. Recordem-se, si no, la quantitat d'emigrants, que van vindre, doncs, a diferents zones de... que venien de diferents zones d'Espanya, a Barcelona concretament, doncs, se'ls va buscar fórmules per poder tindre l'habitatge, malgrat també les barraques i tot el que hi havia. No? Però en tots els règims és evident que el tema de l'habitatge és un tema bàsic i fonamental, perquè es considera un dret. El que passa que, desgraciadament, a vegades tot això no es compleix. En aquests quatre últims anys, a Barcelona, el lloguer de Barcelona, els preus estaven sobre uns 11 euros al metro quadrat, i ara ja està sobre el 15-25 al metro quadrat. En els últims 6 mesos, el preu del lloguer ha augmentat un 9% a Barcelona. Des del 2000, si s'analitza del 2000 fins ara, els preus del lloguer s'han duplicat. Ha crescut més de 100 euros. És a dir, d'un promig mig de lloguer que estava en 681, s'ha pujat a 781. I en el primer semestre del 2016 s'han iniciat a Barcelona habitatges protegits 93. I en el 2010 es van iniciar d'habitatges protegits 893. La senyora Colau, actual alcaldessa de Barcelona, va prometre 8.000 pisos nous de lloguer social. Bé, aquest primer semestre en porta 93.
Vol dir que no hi ha una, potser una, un coratge polític per dur a terme determinades peticions socials.
És que és molt fàcil, és molt fàcil predicar, que la gent et voti i després ho facis.
Després governar.
I després governar. Aleshores...
En tot cas, li preguntarem al senyor Macías.
I permeten.
Macías, després, què en pensa d'això?
Quines són aquestes causes de tot aquest augment, no? Són diversos factors. Per una banda, tenim els pisos turístics, que és un tema que en podem parlar. Tenim també el tema de l'especulació, que és un tema que també en podem parlar. I també és una manca d'oferta. És a dir, què passa? Estem en un món de lliure mercat, i hi ha una oferta i una demanda. I, per tant, què vol dir això? Vol dir que si... cada vegada... És a dir, en aquests moments, i jo també m'agradaria fer menció a un tema de la senyora Colau, i que no vull que pensin que l'estic atacant, però és un fet real. La moratòria d'hotels, la moratòria d'hotels de l'Ajuntament de la senyora Colau, ha aconseguit de que els inversors que volien invertir en hotels a Barcelona i ara no poden invertir, tots aquests inversors s'estan dedicant a comprar edificis i pisos per després dedicar-los a pisos de lloguer. Pisos turístics, principalment. Per tant, la senyora Colau ha aconseguit que amb la moratòria d'hotels, perquè no es facin més hotels a Barcelona, aquests inversors, és clar, és que a vegades no es pot anar en contra de l'oferta i la demanda que hi ha al mercat, i els inversors volen comprar. I si no troben hotels, compraran edificis.
Si no els dones la llicència d'usos per poder fer pisos turístics...
I si no fan pisos turístics, faran pisos normals. I aleshores què passa? Que els augmenten els preus molt més alts.
Per això necessiten reformes legals de la llei d'arrendaments urbans, correcte, que això ha de venir del Congrés dels Diputats.
Amb això estic d'acord.
Límits.
Amb això estic d'acord amb tu. És a dir, hi ha un tema, la LAU, la llei
d'arrendaments
urbans, va ser modificada fa l'any 2013 pel govern, per l'últim govern d'Espanya, i que es va rebaixar els 5 anys de lloguer a 3. Això realment perjudica molt en el llogater. Perquè jo coneixo molts casos de gent gran, fins i tot coneixo un cas que m'ho explicava no fa gaire i que a vegades et fa certa pena, un senyor que es va divorciar amb una edat ja molt avançada i que se va tenir que anar a casa seva a deixar el pis a la seva senyora o ex-senyora i anar-se'n a un pis de lloguer. Aquest senyor, al cap dels 3 anys, li han augmentat el pis més d'un 50%. Uh-huh. Aquest senyor que viu d'una pensió... O sigui, esclar, estem parlant de la gent jove, eh? Però, ojo, eh?
No, estem parlant de tothom. De tothom. No, de la gent jove.
No podem la parlar de la gent jove. Que els
és una part. És una
també
part
es troben
important.
Amb aquest problema. Sí, sí, aleshores, aquest senyor és una història de que realment penses, bueno, aquest senyor divorciat ha tingut que deixar el seu pis, que ja havia pagat la hipoteca. Durant 30 anys havia pagat la seva hipoteca. I ara s'ha d'anar a viure de lloguer amb l'edat que té i que li augmenten al cap dels 3 anys.
Bé, sí. Li agraeixo al senyor Marriera aquestes dades que ens ha donat, i en tot cas, sobre les referències d'Ada Colau, que fa només uns anys era la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca i la seva responsable, què hi diuen vostès? Perquè algunes vegades han expressat algunes crítiques a les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona per no complir amb determinats preceptes que proclamava abans.
Nosaltres hem fet amb l'Ajuntament d'Ada Colau, igual que amb l'anterior, amb el del Trias, com hem fet a tot arreu, hem fet propostes per col·laborar, per garantir el dret a l'habitatge, hem fet pressió i denúncia quan no s'estaven fent el que nosaltres consideràvem que era necessari, i en aquest cas hem fet exactament el mateix. Hem fet propostes, la diferència és que sí que s'han obert espais de participació, no per la PA, sinó per diferents entitats socials de la ciutat, i s'han modificat tant el reglament de la mesa d'emergència, que permet accedir a moltíssima més gent que estava ignorada i que es deixava de banda i es quedava al carrer. Nosaltres hem posat en valor la creació d'una unitat de mediació quan hi ha un desnonament fins fa 2 anys, la família estava sola, l'administració mirava cap a un altre costat i la desnonaven. Ara hi ha una unitat de mediació que està present intentant garantir el dret a l'habitatge, i hem posat sobre la taula qüestions que nosaltres creiem que hi ha un avenç positiu i moltes coses que són de sentit comú, com ajuts al pagament del lloguer a famílies sense recursos o amb pocs recursos. Fins fa 2 anys, si no guanyaves 700 euros, no eres apte per un ajut al pagament del lloguer, el qual no té cap tipus de sentit. Ara també hem fet crítiques i hem denunciat qüestions que nosaltres considerem que s'estan fent de manera molt lenta, i és l'ampliació del parc públic, tot i que aquestes dades amb les oficials no acaben de correspondre, perquè sí que, i no em voldria equivocar, hi ha com 2.000 habitatges iniciats, o un procés d'iniciar-se, cooperatives d'habitatge, nosaltres considerem que és totalment insuficient, perquè tenim un dèficit històric d'habitatge, perquè no s'ha fet la feina a la ciutat de Barcelona, ni per la ciutat ni per la Generalitat, des que tenim la democràcia. I no només això, sinó que no s'està complint amb la legislació vigent a Catalunya, que la Llei Catalana del Dret a l'Habitatge 2007 donava 20 anys per arribar a complir el principi de solidaritat urbana, que era arribar al 15% de parc públic de lloguer. A dia d'avui, 10 anys després, que ja hauríem d'haver assolit gairebé la meitat o més, continuem a l'1%. Llavors, al final, el que necessitem és que es deixi de fer batalla política de colors amb l'habitatge, amb un dret bàsic, i es comenci a tothom a remar en la mateixa direcció. I per això nosaltres fem propostes de reforma estructural per garantir el dret a l'habitatge. I les fem sense inventar res nou. Si mirem l'exemple de Berlín, fa a 2015 van introduir la regulació de l'augment dels preus del lloguer. Però ja tenien mecanismes que no eren tan constitutius com l'actual des dels 70. A París han fet exactament el mateix, amb un altre mecanisme. Uh-huh. Que són exemples del control...
Una pregunta?
Un segon. Sí. Són exemples de control de preus. Vull posar un altre exemple diferent, sí, perquè hi ha diferents mecanismes. A Estocolm, per exemple, el 40% de la població viu de lloguer, però el 20%, perquè s'han fet les polítiques públiques durant anys, el 20% viu en lloguer del parc públic, que no està només pensat per les famílies amb rentes més baixes, sinó està pensat com una garantia que ha d'oferir l'Estat a l'accés. I tenen els sindicats de llogaters de més de 100 anys que també tenen la capacitat de seure amb la propietat i pactar preus. Llavors, hi ha diferents mecanismes. Sí que és veritat que no farem en un dia el que no s'ha fet en 70 anys, però hi ha mecanismes per regular i per donar garantia d'accés al dret.
Sí, sí, els agraeixo si poden ser breus.
Només una pregunta. És a dir, si els preus estan pujant de la manera que estan pujant, és perquè hi ha poc estoc de vivendes de lloguer. Aleshores, això és molt fàcil. És a dir, és un principi de la llei d'oferta de demanda que s'estudia al primer curs econòmic.
Que hi hagi més oferta, diguéssim. Que no hi hagi tanta demanda.
Aleshores, això és el que ha de fer l'Ajuntament. I no està fent. És a dir, l'Ajuntament de Barcelona el que té que fer, si vol que aquesta situació dels preus no es disparin de la forma que s'està disparant, és construir més pisos de lloguer. És això el que ha de fer l'Ajuntament de Barcelona.
Bueno, potser jo... és molt fàcil dir-ho, no?
Bueno...
Jo aquí dic que són diverses coses.
És que és l'únic mecanisme que ells tenen.
Segurament no són...
L'AU és un tema a nivell de l'estat espanyol...
I no són només els ajuntaments, no són els papàs ajuntaments, si m'ho permeten dir així, els que han de fer-ho tot, suposo,
però
també.
Però no és tan complicat, perquè tu, si tens uns solars públics, busques uns promotors, etc, etc, i tot això pots construir. Sí, aquí això està en mans de l'Ajuntament.
Sí.
I l'Ajuntament, si vol i es proposa, pot posar a oferta molts més pisos de lloguer i, per tant, baixaran els preus d'aquests lloguers.
Queda clar el que s'ha dit sobre l'Ajuntament de Barcelona. Potser no ho centrem només en l'actual Ajuntament de Barcelona,
no, però és
sinó
que
el tema de fons.
Dic l'Ajuntament de Barcelona perquè, aviam, l'àrea metropolitana també està passant una mica així, però
sí.
És que a la Catalunya central no té res a veure.
No, no,
a Catalunya central hi ha preus fins i tot més baratos.
Bueno, totes les capitals de província estan pujant de manera
significativa. Les grans ciutats. Deixin-me dir, recordar als oients que avui compartim el mirador de l'actualitat amb el portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Carlos Macías, també amb el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vilavelló, i amb el també economista Josep Lluís Marriera. Volia rebatre això de l'Ajuntament, que deia vostè, senyor Macías, que discrepa del fet que l'Ajuntament hagi de ser el qui construeixi...
No pensa només l'Ajuntament de Barcelona, perquè el problema no està a Barcelona, està a tot l'estat i està a tota Catalunya.
Pot passar també a Girona o en altres ciutats.
Està passant, no només
està passant.
Jo crec que hi ha diferents coses que es poden fer i diferents responsables i competències. Podríem parlar dels pressupostos, de què es destina a polítiques d'habitatge. A Europa es destina entre un 1,5% i un 3% del PIB. A Catalunya es destina un 0,02% del PIB català i a l'estat espanyol un 0,2%, disminuint en els últims 10 anys un 70% el que es destina. No? I aquí cadascú té diferents nivells de responsabilitat. Després, lo de l'estoc no és veritat i lo de l'oferta i la demanda no ha funcionat amb l'habitatge, no va funcionar amb les hipoteques i no està passant amb el lloguer. I l'estoc, jo insisteixo, l'estat espanyol és l'estat amb més habitatge buit de tota Europa. Catalunya té 500.000 d'habitatges buits i tenim normatives que permeten forçar la mobilització. Si els mobilitzem, podríem donar sortida a l'ampliació del parc públic de lloguer social, ampliar el parc públic. Tema de la fiscalitat. També es pot parlar de la fiscalitat amb els habitatges buits. Podem parlar també del rescat bancari que acumula la gran part dels habitatges buits, que els hi ha sortit gratis i que no hi ha cap tipus de pla de pagament de retorn i que acumulen l'habitatge buit quan hi ha legislació catalana que permet mobilitzar aquest habitatge. I insisteixo, hi ha exemples europeus amb control de rendes i més durada dels contractes de lloguer. I jo poso un exemple molt curt i molt clar, quan es parla de que no es pot fer aquest control de rendes, jo dic, perquè hi ha un discurs que s'està intentant fer, que Barcelona és una ciutat exclusiva i si no t'ho pots permetre, doncs has de marxar de la ciutat. I nosaltres apostem per una ciutat inclusiva. I jo poso l'exemple de la contaminació. Quan hi ha molta contaminació, tothom està d'acord que s'ha regulat el tema dels cotxes, posar més transport públic, més carrils bicis... No? Es posen mesures... per que la ciutat sigui habitable. Llavors, perquè la nostra ciutat sigui habitable, i no només la nostra, no només Barcelona, sinó Girona, Santa Coloma, totes, necessitem mesures que garanteixin l'accés a l'habitatge, que la facin habitable. I entre aquestes entra el control de preus.
Senyors, ens queda poc temps i els faig una doble qüestió perquè puguin respondre ja sense que jo torni a intervenir. La primera és si és bo potenciar el mercat de lloguer, aquesta és una mica la clau del debat d'avui, si és bo, o seria més desitjable, com a tema de fons, que tothom pogués tenir un habitatge de propietat? Això d'una banda, i després també que opinin vostès, encara que sigui ràpidament, sobre el naixement d'aquest sindicat de llogaters, si els sembla bé. Parlava d'un sindicat de llogaters a Estocolm, pel que diu el senyor Macías, fa més anys que el que tenim ara a Catalunya. Senyors, sobre el mercat de lloguer, és bo que estigui, que es potenciï, senyor Vilavelló, per exemple?
Sí, és evident que sí.
Perquè és una bona alternativa, dinamitza el mercat.
Que tot el que ha dit en Carles Macías té tota la raó en el tema de que l'estat espanyol en concret i la Generalitat de Catalunya també no han protegit el mercat la construcció d'habitatge social. I això no ho han fet. També diria que estem parlant de Barcelona i Barcelona es tindria que parlar més de l'àrea metropolitana. I també hi ha molta disfunció entre ajuntaments. Els meus fills no viuen ningú a Barcelona. Viuen a Sant Just, l'Espluga. Bueno, i és àrea metropolitana i els preus són molt diferents i les polítiques són molt diferents. Hi ha enfrontaments polítics que no hi tenien que ser. Si parlem de l'altra gran àrea metropolitana que existeix a Catalunya, Girona no és àrea metropolitana. Se parla molt de Girona. Jo, que sóc de Reus, parlaré de l'àrea metropolitana de Reus, Tarragona, Vilaseca, Salou. Sí, allí no important. Hi ha gran problema de lloguer. Per què? Perquè allí estan els habitatges buits, que són els que es van construir pel turisme i que l'autorisme ara no utilitza i que la gent prefereix llogar-los tot l'any amb una persona i no només el mes d'agost amb un turista. Llavors tot és molt diferent. Uh-huh. I que sí, que estic d'acord en què ha mancat acció pública.
I que hi hagi pressió social, doncs, d'una entitat com aquest sindicat, doncs bé, si ens beneficia a tots, benvinguda sigui. No sé si senyor Marriera i senyor...
Bé,
breument...
No, no, jo en principi et vull felicitar, eh? Encara que amb algunes coses no estem d'acord. Però,
no està d'acord.
Però sí que us felicito, perquè crec que és bo que hi hagi una preocupació pel tema aquest de lloguer, no? No solament aquí a Barcelona, tu ho has dit abans, hi han en el reste d'Europa, diferents països que ja existeixen sindicats per defensa del lloguer. A Europa, el lloguer és una figura que en alguns països fins i tot és superior al tema de la propietat, no? Aquí a Espanya, en certes èpoques, també havia sigut així. Quan hi havia unes lleis en les que el lloguer era indefinit, com també la feina també era indefinida, per tant, ara no tenim ni feina indefinida ni tenim lloguer indefinit. Per tant, clar, tot això ha canviat tota la situació. No? Per tant, jo, personalment, crec de que, aviam, us apoyo en l'aspecte que...
Concretament a la plataforma d'afectats per la hipoteca.
Aquesta plataforma, perquè crec de que estareu segur que fareu una bona labor, però no oblideu una cosa, que en aquest moment, sobretot, l'únic consell, no és consell, opinió molt particular, tenim el govern que tenim a l'Ajuntament de Barcelona i se li tenen que posar les piles a aquest govern. I, per tant,
està d'acord amb això? Que jo, hi ha coses que ha de millorar el govern?
Jo us demanaria que els apretéssiu com realment se'ls té que apretar.
Sí, per tant.
Jo insisteixo.
Carlos Macías.
Abans deia algunes coses que nosaltres hem assenyalat que s'estan fent o s'estan fent de manera molt, molt lenta i ho hem fet públic, hem fet pressió i després potser hi ha coses que no són tan notícia, però hem fet igual que fèiem amb anteriors governs. Quan creiem que hi ha coses que no estan solucionat, pues hem fet una acció de denúncia ocupant una oficina de l'Agència d'Habitatge. I això, durant l'últim any, pues ho hem fet també unes quantes vegades. Potser no és tanta notícia, però ho fem igualment. Igual que posant valor quan es fan coses que considerem que són positives. I un altre aspecte, que al final, no, tu deies abans de... Abans hi havia feines per tota la vida. Clar, una altra realitat que estem vivint, quan nosaltres vam començar teníem el problema de les hipoteques, cada vegada som més el tema de lloguer i ocupacions en precari, i amb el lloguer veiem famílies que fins i tot tenint dos membres de la família feina, és tan precària que no arriben a poder pagar el preu del mercat de lloguer. Per això és imprescindible una reforma estructural que abordi l'AU, que abordi polítiques públiques com l'ampliació del parc públic.
Senyors, ho hem de deixar, però gràcies per la seva aportació, les seves completes intervencions. Josep Vilavelló, del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Lluís Marriera, economista també, i Carlos Macías, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca. La Pau, un altre dia parlem d'altres fronts oberts en el tema de l'habitatge, que segur que són també molt importants. Fins una altra. Bona tarda a tots tres. Adéu-siau.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ara us deixem amb el programa Plusvàlua, Ràdio Estel, i us recordem la pregunta. S'ha de fer més pressió social?